Avui, per començar l'altre punt de vista, escolteu primer això.
Carme, diuen que l'òpera és només per la gent gran.
No, perquè he vingut de ben jove.
Enric, fixa't, ja hem arribat.
Uau.
És realment impressionant, eh?
És immens.
Som al Liceu, però no som al Liceu.
És el gran teatre del Liceu del Bruc.
Exacte. No, jo ara voldria ensenyar-li unes imatges i que escolti una veu i vull saber què en pensa.
Jo no he sentit mai cantar millor que cantava la Montserrat, no?
Norma, a l'escenari del Gran Teatre del Liceu, com portem aquest pes de la tradició a les espatlles?
Com ho portem? Bé, doncs he tingut temps per posar...
Aquest àudio ja ens està donant moltes, moltíssimes pistes del que parlarem els propers minuts al matí a Ràdio Estel. Òpera i Liceu són dues de les paraules que a mi s'han repetit, i sí, amb l'excusa del 175è aniversari del Gran Teatre del Liceu, la setmana passada es va estrenar al Canal 33 Històries del Liceu, per descobrir doncs, algunes de les vessants més desconegudes del Liceu, i per repassar-les, doncs, avui està amb nosaltres a un altre punt de vista, l'Albert Galceran, periodista i divulgador musical. Què tal, Albert, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Mare de Déu, ara ho dèiem amb molta calor, Albert?
Fa calor, però, és que no, favor, no acaba ja d'arribar el fred. Oh. És horrorós, a més.
És horrorós, i aquest estudi...
Calorós,
jo també.
No es pot aguantar.
No es pot aguantar.
No, no.
Com va anar? Ahir el segon programa.
Bé, molt
Esteu
bé.
Esteu contents?
Estem contents, tot i que és un món molt difícil aquest de la tele, eh? Jo que sóc un personatge de ràdio, tota la vida he fet ràdio, això de fer tele més nou.
Sí.
He fet moltes seccions i molts espais a molts mitjans, però liderar un projecte com aquest ha sigut difícil, però molt content, molt satisfet, perquè al final hem pogut fer el que volíem fer. I això és important.
Això és molt, molt, molt important i bàsic. Però i la rebuda? Heu tingut algun feedback, Albert? O?
Les crítiques són molt bones.
Bé.
Perquè al final els que estimen l'òpera veuen que aquest programa el fem perquè ens estimem molt l'òpera. I en concret aquest teatre on... Jo sempre ho dic, el Liceu és on jo he passat les meves millors nits operístiques, malgrat que he viatjat molt, he vist moltes òperes arreu del món, on jo he après a estimar l'òpera ha sigut al Liceu. Llavors, aquest programa, que t'encarreguin fer un programa...
Clar.
Per explicar la història del Liceu, que al final... És que és el teu teatre, doncs, evidentment, ho reps amb l'encàrrec que
no, a on ets assignat,
no? Exacte, exacte. I llavors això crec que la gent ho percep.
Albert, és que ara teníem dubtes. Són quatre capítols i un d'especial dedicat a Josep Carreras?
Això ha generat molts dubtes en el sentit que originàriament havien de ser quatre programes.
Val.
Val? Va passar una cosa. La primera gravació que hem fet d'aquest programa, la primera, va ser a principis de juny, amb en Josep Carreras, que no tenia dates per fer-ho en un altre moment, tot i que la producció havia començat el juliol. Bé, doncs a principis de juny em convoquen al Liceu per fer una entrevista al Carreras. I el dia abans parlo amb el meu equip. I la idea original és que l'entrevista al Carreras fos el que va sortir ahir al capítol 2, uns 5-6 minuts, amb un petit incert, explicant la seva vinculació amb el Liceu. Però el dia abans de la gravació em diuen al meu equip, tu tira. Tu grava sense problema l'estona que et faci falta. I clar, una manda l'òpera davant de Josep Carreras, doncs vam estar gairebé una hora xerrant,
wow,
com és lògic. I va quedar una conversa que a mi em va agradar molt. I vaig insistir una mica perquè l'equip de direcció doncs, veiés l'entrevista i van acabar confirmant que hi havia un cinquè capítol. Per tant, hi ha quatre capítols que tenen una estructura molt similar i un cinquè que dura el doble que la resta de capítols i que és bàsicament la conversa amb en Josep Carreras, que és un immens honor perquè des d'aquí li agraeixo al senyor Carreras i al seu entorn la generositat que van tenir, perquè és una entrevista que realment es va obrir i va voler parlar de moltes coses que podrem escoltar el cinquè capítol.
I serà el cinquè capítol, sí, aquest superbonus track, que serà el final,
exacte,
diguéssim,
serà per tancar. Ja que estem al món de l'òpera, doncs
mira,
un
serà un vis. Exacte. Escolta, però Albert, compteu amb l'historiador Enric Alpena, també amb personatges i protagonistes relacionats amb el teatre, com per exemple el director d'escena Àlex Uller, el director musical Josep Pons, el director artístic Víctor García de Gomar. Amb aquest programa tindrem una idea general del que és i el que representa el Gran Teatre del Liceu?
És difícil englobar tot el que significa un teatre amb 175 anys d'història en quatre programes que duren 30 minuts aproximadament cada capítol. Però el que hem volgut és precisament configurar quatre capítols on tractem diversos aspectes que creiem essencials del Liceu. D'entrada, al primer capítol parlem de la història. L'origen del Liceu l'hem d'ubicar més o menys on està dia d'avui al Portal de l'Àngel, on hi ha el restaurant Quatre Gats, al carrer de Montsió.
Sí.
Doncs allà és on va néixer el Liceu realment, 10 anys abans que s'obrís el Liceu al Teatre de les Rambles. Doncs això ho expliquem al capítol 1, que és la història del Liceu abans del Liceu i algunes vinculacions del Liceu que potser no coneixem, com per exemple la seva mala relació amb la monarquia. El Liceu és un teatre que originàriament va tenir molt mala relació amb la monarquia i per això, si anem al Teatre Real de Madrid, al Teatre de l'Escala de Milà, l'Òpera de Viena, l'Òpera de fins i tot de París, tots tenen llotja reial. El Liceu no té llotja reial, precisament per aquesta mala vinculació, i no la tenia ja des dels seus inicis, el 1847. No és una cosa que vingui amb l'incendi del 94. Doncs això expliquem al primer capítol. Per tant, tenim una vessant històrica. Llavors, un teatre es fa gran gràcies a les grans veus i a les grans produccions que s'hi han vist, que és una mica el que vam voler tractar en el segon capítol, que és el que es va poder veure ahir al Canal 33. Per tant, aquí és on tenia el sentit que hi fos la veu de Josep Carreras, però també les produccions històriques que han passat pel teatre al llarg de la seva història, perquè això al final el que li dona entitat a un teatre, allò que passa al damunt de l'escenari. Però també té sentit la vivència del teatre si ens fixem en aquells que omplen la platea. Perquè un teatre sense públic és com un llibre que ningú es llegeix. Llavors, les vivències de les persones que al llarg de la història han estat vinculades i la resistència de voler seguir anant al Liceu malgrat les moltes dificultats és una part que també hem volgut explicar. I finalment, el que fa un teatre d'òpera, que és muntar una òpera. I al quart capítol ens fixem sobretot en el muntatge d'una òpera, tot i que des del primer capítol anem fent ja un tastet de com s'elabora l'òpera Norma, que és l'òpera que es va fer el passat mes de juliol i la que vam tenir la sort i la generositat que la Marta Mateu, la soprano que va debutar, va fer Norma al Liceu, doncs ens va obrir les portes literalment de casa seva i per això vam poder fer el seguiment des del dia que li encarreguen fer el personatge fins al dia que estrena el personatge al damunt de l'escenari.
Albert, tu saps molt d'òpera, però molt.
Depèn amb qui em comparis.
Ho diem nosaltres, tu en saps molt.
Depèn amb qui em comparis.
Has après coses noves amb aquest programa?
I tant, moltes. Moltes. He conegut gent molt interessant. És que sempre aprens alguna cosa, sempre. Mira, Wagner deia de l'òpera que era l'obra d'art total. Una obra, i de fet, si hi penses, té raó, perquè al final... Si separem l'art, que tenim la literatura, tenim la dansa, tenim la música, lògicament, la pintura, l'arquitectura... Doncs tot això hi és en una òpera. La literatura hi és en el text que canten. La música, lògicament, no cal ni dir-ho. L'arquitectura està en els decorats, la pintura també està en els decorats, la dansa també hi és, perquè moltes òperes tenen integrades la dansa. I el teatre, lògicament, perquè el teatre és implícit en l'òpera. I això vol dir que és un espectacle tan complet que sempre tens alguna cosa per aprendre.
Mira, jo la primera vegada que vaig anar al Liceu va ser amb Wagner. I em van dir, si t'agrada Wagner, t'agrada l'òpera.
Ja estàs enverinada.
Estic a dins. És així o no? Per què? Perquè ens costa, no? A vegades també entendre la seva obra.
És que jo crec
m'ha agradat, estàs enverinada.
Sí, és que...
És un verí.
Jo és com ho vaig viure jo. Jo vaig entrar per casualitat a l'òpera i em vaig enverinar.
Com vas entrar a l'òpera?
Per culpa de la ràdio. Per culpa de la ràdio. L'any 98, jo tenia 16 anys, 99, amb la reinauguració del Liceu, jo col·laborava com ràdio aleshores, i em van enviar a fer un reportatge, una història total. Que jo vaig arribar allà amb 16 anyets, amb cara de nen, i la gent de premsa del Liceu no es va creure d'entrada que jo anava a fer un reportatge. I total, que hi havia uns problemes, però al final els van solucionar, no va haver cap problema, tot en ordre, però em van convidar, com a desgreuja, a veure Turandot. Que aquells dies era la que va inaugurar el Liceu amb aquesta producció de la Núria Espert. I jo, d'entrada, no entenia res, no entenia per què cantaven així. A la meva família no hi ha hagut mai tradició.
Res, cap relació.
Zero. De fet, els meus pares han anat a l'òpera per culpa meva, no al revés.
Veus?
I els meus germans igual. I vaig sortir enverinat. I a partir d'aleshores vaig començar a tenir interès de manera, podríem dir, sense massa criteris. És a dir, avui escolto Turandot, demà escolto La Traviata, passat escolto no sé quina òpera que m'han recomanat, però sense massa criteri. I amb el temps, doncs, acabes organitzant aquest criteri i n'he fet... Jo sempre dic, jo no soc músic, però em dedico, guanyo la vida a través de la música.
A través de la música.
I he pogut fer de la meva passió el meu ofici.
Ara que parlaves de xifres, d'edats, sentíem a l'àudio inicial que sempre hi ha qui diu això, que l'òpera és per la gent gran, no? L'òpera és per la gent gran. Fa temps que el Liceu va llançar, abans ho parlàvem al programa amb l'Olga, el hashtag Liceu Under 35, que és aquest Liceu pels menys de 35 anys. No? Això suposa accés prioritari a la compra d'entrades, compra exclusiva d'entrades a 30 euros, 15 abans de l'estrena. I de fet, també parlàvem abans també a la taula de redacció que dèiem que és molt car anar a l'òpera.
Això sempre ho diem, però ningú diu que és molt car anar a veure el Barça.
Per exemple.
Com tantes altres coses, El Barça ningú es planteja que sigui car, el Barça o altres equips, En canvi, l'òpera té aquesta llufa a l'esquena. Pensa que l'òpera és un espectacle que estructuralment és car. És a dir, tu estàs veient un espectacle on intervenen centenars de persones, i més a més persones totes molt formades, que s'han de guanyar la vida. Per tant, estructuralment és un espectacle que és car. Llavors hi ha la cosa de cadascú com ho vol percebre, la importància que té aquest tipus d'espectacle. A altres països, anar a l'òpera és el més econòmic, potser perquè les administracions públiques hi creuen més i subvencionen més l'espectacle. Però un teatre, és a dir, muntar una òpera aquí o a Alemanya o on sigui, uh-huh. és molt car. Que allà siguin les entrades més econòmiques que aquí és perquè hi ha qui creu més uh-huh. per poder abaratir-les. I no és cosa del teatre, és cosa més de l'administració, perquè el teatre, jo estic convençut que voldrien que les entrades fossin més econòmiques, uh-huh. però és el que... És el que, els costos que acaba tenint. Llavors, sobre el que, si és car o no és car, jo crec que no és tan car. Si tens en compte el que estàs pagant. Estàs pagant, per exemple, tu, aquest cap de setmana vaig anar a un recital al Liceu amb tres grans sopranos, Irene Theorin, Walter Meyer i Lise Davidson, que commemoraven precisament el 175è aniversari al Liceu. Si haguessis estat allà, hauries viscut una catarsi col·lectiva de la màgia que té el poder de la veu i una orquestra fantàstica com la del Liceu, dirigida pel mestre Pons. Estic convençut que ningú va sortir de l'espectacle dient
creient que
car. Yeah. Contrari, que econòmic.
I té edat l'òpera?
No. Per què ha de tenir edat? No. L'òpera, com tot, és a dir, tu has de saber quina òpera t'agrada. Igual que jo ja ho sé, jo ja sé les que m'agraden i les que no m'agraden. Jo sóc un apassionat de l'òpera, però no totes les òperes m'agraden, d'igual manera. I fins i tot hi ha algunes que no m'agraden. Però hi sé veure el valor, que és diferent. Però pels meus gustos personals, jo quan vaig en cotxe escolto algunes òperes, no les escolto totes. Llavors, el repte és que cadascú descobreixi quina és l'òpera que t'agrada. I això és difícil, però si la trobes, t'emocionarà.
Enverinat.
Absolutament.
Avui estem amb l'Albert Galceran, periodista i divulgador musical. Tu has descampat la teva passió per la música, per terra, mar i aire, que sí. Sent periodista correspondria a televisió, ràdio i també llibres.
Ah, sí? Hi ha alguna cosa? Sí, tens raó.
I juntament amb el músic Pedro Pardo feu el programa Els Homes Clàssics a Catalunya Música, setmana rere setmana, sou un dels programes més escoltats. Que pots compartir el secret?
Mira, no t'ho sé dir.
Ho heu parlat.
Mira, el secret jo crec que és que el Pedro i jo som tan amics. És a dir, això és una carambola molt estranya. Això, el format Homes Clàssics, aquesta idea de...
Perquè també hi ha el llibre.
Clar, hi ha el llibre que tenim aquí a la taula.
Que tenim, l'estem tocant.
La història dels Homes Clàssics neix per culpa del Ricard Ostrell, que ens va unir al suplement de Catalunya Ràdio.
Val.
A mi em va dir en privat, Albert, faràs una secció de música clàssica i òpera i tal. I el Pedro li va dir el mateix, però no ens va dir que ho faríem junts. I uns dies abans de l'estrena ens va dir, fareu la secció junts. I això és una carambola, que hauria pogut anar molt malament, perquè igual no ens hauríem entès.
Clar.
Però ha anat molt bé. Llavors, jo sempre dic que l'èxit dels Homes Clàssics, jo el més important dels Homes Clàssics és que he fet un amic, que és el Pedro, que ja som gairebé família. Vull dir, els teus fills són per mi com uns nebots. De debò. A més, compartim una passió, o dues passions. Una, que és la música en si, i l'altra, que és compartir allò que a nosaltres ens emociona, que és compartir aquesta música. I tenim dues visions molt diferents. El Pedro és músic, per tant, veu la música des d'una perspectiva potser més interna, més arquitectònica, i jo la veig d'una perspectiva més històrica i potser més de pell, més emotiva. I crec que aquesta doble manera d'entendre la música forma part d'aquest possible èxit, que al final és el nostre èxit és que cada dia fem un programa i ens ho passem molt bé, i que per molts anys puguem seguir així.
Aquesta unió màgica. Ara estava pensant també aquesta pregunta, no sé si t'ho he fet, però i què és per tu el Gran Teatre del Liceu?
Ostres, és que difícil de respondre. Jo crec que és per mi és un espai molt especial. Jo, com molts, i me'l sento meu, diguéssim. És la meva casa d'òpera. Llavors, sempre és especial. I mira que jo, afortunadament, per la meva feina, m'hi he passat i m'hi passo moltíssimes hores al Liceu. De fet, jo també faig els programes de mà de les òperes que es fan al Liceu juntament amb un equip, amb Jaume Radigales i companyia. Però és un espai molt especial perquè hi vius coses molt especials. Ara sembla com molt sentimental, però és la veritat. Jo recordo moments realment molt emotius d'emocionar-me molt i de posar-me la pell de gallina, poder escoltar segons quines veus i viure segons quines vivències i compartir segons quines vivències, perquè una cosa que també m'agrada molt és anar al teatre acompanyat, no anar-hi sol, sinó portar algú i que puguem compartir aquesta vivència.
Hi ha alguna anècdota o alguna història que ens expliqueu en aquests 4-5 programes, històries del Liceu, que vulguis compartir, que t'hagi sorprès?
Que m'hagi sorprès... Mira, per exemple, a la conversa amb en Carreras em va sorprendre, malgrat ser una persona que ha cantat literalment els millors teatres d'òpera del món, un dels tres tenors, vull dir, una de les veus... D'aquí 100 anys es parlarà de Josep Carreras, sense cap mena de dubte. És una veu que ja ha passat a la categoria de llegenda. Doncs em va sorprendre l'emoció que sentia encara quan trepitjava el Liceu. I com parlava del Liceu, gairebé amb llàgrimes als ulls, de l'emoció de recordar quan va debutar en aquell teatre de nen, després a l'any 70, quan va cantar primer cop com a ja en veu de tenor, amb la Cavaller fent el Lucrecia Borja. Jo crec que una de les coses que emociona precisament és com tothom amb qui he parlat que té d'alguna manera vinculació amb el Liceu, quan parla d'aquest teatre, doncs no parla com... Ja pot ser la seva feina o pot ser el lloc on ell paga unes entrades per anar. No en parlen amb aquesta fredor, en parlen com d'un espai especial on el primordial és l'emoció.
Olga Vallejo, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Com estàs?
Doncs aquí, a punt per prendre notes.
L'hem avisat, a l'Albert, abans d'entrar.
No em fa gaire por, Olga.
No. Ja fas bé.
Ja fa molts anys que ens coneixem.
Home, però volem aprofitar, no?, home, que està aquí l'Albert Galceran, perquè ens donis un cop de mà als no iniciats.
Ai, que difícil.
A l'òpera, perquè ens hi llancem de cap. Ara imagina't, oients, que no han anat mai a l'òpera, quina òpera o quin compositor et semblaria una bona opció per iniciar-te?
És que és molt difícil. És com si et pregunto un grup per iniciar-te a la música pop. És que és molt difícil. Jo primer li pregunto... Clar, t'ho puc preguntar tu, per exemple?
A veure.
Quina música t'agrada escoltar, generalment? Tu, al cotxe, quina música escoltes? I que gaudeixis, no que et sentis obligada pels fills i tal, eh? On vas sola al cotxe, que escoltes?
Val, mira, vols que et digui què m'agrada de clàssica?
Sí.
Bach.
T'agrada Bach? Val.
Preferies una altra resposta?
No, m'està bé. Per tant, anirem, jo et proposaria pràcticament música de Mozart, la música que en la perfecció formal estigui molt present, doncs les noces de Figaro, per exemple, que a més té aquest punt de comicitat, podria ser una porta d'entrada. Però no és una ciència exacta, Jo crec que és molt important, més que triar el títol, que anem convençuts que el que anem a veure estarà ben representat. És a dir, que hi hagi bons cantants, bona orquestra i una bona posada en escena. Llavors, si això està ben servit, gairebé segur que t'agradarà.
Val, ja ho tenim, això. Ara anem als a qui l'interpreta, perquè com a l'univers de la música pop i rock, aquí també hi ha grans estrelles, els divos, no? Tenim l'oportunitat d'assistir a totes les representacions d'òpera que es fan arreu del món. Quines veus no ens podríem perdre?
A dia d'avui,
A dia d'avui, 2022.
Mira, per exemple, jo abans parlava amb la Mercè d'un concert que vaig anar aquest cap de setmana, de fet, diumenge, al Liceu, i hi havia tres veus. Irene Theory, Walter Meyer, i una veu que no havia escoltat mai en directe, perquè és relativament jove i fa poc que s'ha donat a conèixer, que es diu Lise Davidsen, que és una soprano noruega. Encara ara crec que les parets del Liceu tremolen de la potència i riquesa d'harmònics de la Davidsen. Per tant, si volguéssim veure Wagner i tal, jo aniria cap a la Lise Davidsen. Si volem gaudir d'una veu riquíssima pel que fa a l'expressió tipus Maria Callas, jo sempre dic que és la Maria Callas de la nostra generació, Sondra Radvanovsky, que és una cantant meravellosa que tenim a Radvanovsky,
sí.
Que et posa la pell de gallina. Perquè canta des de... Saps aquella gent que canta des de la veritat? No interpreta el personatge, és el personatge. I això t'arriba d'una forma brutal.
I una veu masculina?
Veus masculines. Mira, per exemple, hi ha un baríton fantàstic de Màlaga que sempre que canta... Mira, de fet, aquesta temporada estarà al Liceu fent Macbeth, de Verdi, és Carlos Álvarez, que a mi m'agrada molt també per aquesta qüestió de la veritat. Potser no és la veu més espectacular del món pel que fa a l'exhibició vocal, però és tant de debò com canta que t'emociona. I un altre que sí que t'emociona també per l'exhibició del seu cant, Javier Cabarén, és sensacional, o Juan Diego Flores, és que n'hi ha molts que m'agraden.
Anirem sentint ara el Juan Diego de fons. Viatgem uns mesos en el temps, finals de 2023. Després l'entrevista amb l'Albert Galceran, els oients de Ràdio Estel que no havien anat a l'òpera, ja els hi ha entrat, ja els hi ha picat el coquet, són uns apassionats de l'òpera i volen anar a un dels millors temples de l'òpera. Pensa que fins ara sempre han anat al Liceu. Per tant, al Liceu ja el tenen.
Ja el tenen marcat, d'acord.
Quin haurien d'anar? Un d'aquells que tu hi has anat.
No, no hi ha debat. Teatre a l'Escala de Milà. És a dir, jo el primer que vaig anar a Milà, que vaig anar a més per anar a veure una òpera, només arribar davant del teatre, només dintre, davant del teatre vaig trucar a la meva parella: Mariona, que estic davant de l'escala, i em vaig ficar a plorar com un ruc. Al final és on ha passat tot. Jo crec que Milà, i jo he tingut la sort d'estar a l'escenari del Teatre de l'Escala de Milà, i tu tens una energia allà.
Sí? Es nota.
I a cantar. O sigui, aquella escenari l'ha trepitjat Josep Verdi. No, clar, és que allò és on ha nascut tot pràcticament. És el teatre, és la meca de l'òpera. És a dir, és allà, allà ha passat tot i han passat tots. Et consideres un gran cantant si has cantat a Milà? I a Milà, per exemple, no et deixen debutar rols. Tu has d'anar amb el rol après, una cosa que els altres teatres presumeixen. No, ve tal cantant a debutar el rol aquí. Allà a Milà no et deixen debutar el rol. Tu has de venir amb la lliçó presa perquè el nivell d'exigència és tan alt que, vaja, llavors el resultat també paga la pena. Per exemple, com va debutar el Carreras al 75 gràcies a la Cavaller, aquesta gravació existeix, el Carreras està fantàstic, la Cavaller està extraordinària també, però no prou pel públic, i el públic la va protestar.
La va amonestar.
La va protestar, allò que és molt típic del teatre d'òpera, que la va mofar.
Ah, això, o sigui, quan bufes.
Sí, es fa. Cada cop menys, però s'ha fet i es fa. Sí. I a Milà ho he vist, jo a Milà, a l'Escala ho he vist, i a Bologna, i a aquests llocs he vist com molt que protestin el públic. També ho he vist al Liceu, eh? Però sí, sí, és un públic molt apassionat, el de l'òpera. Però el temple és el Milà, sense dubte, no hi ha dubte.
Doncs ja ho tenim.
Home, molt ben jugat. Per cert.
No, m'ho posa molt fàcil en aquest aspecte.
Albert Galceran, periodista i divulgador musical. Fins dilluns, que et tornarem a veure. Històries del Liceu al 33. Moltes gràcies. Que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia.